Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La futbolització de la política arribarà avui a un punt àlgid durant el programa, a partir també de les 12 del migdia, quan comenci el debat d'investidura del govern d'Espanya, d'Alberto Núñez Feijóo a Madrid, passadissos del Congrés, exteriors, despatxos, l'hemicicle, els del PP, els del PSOE, els independentistes catalans i bascos, l'extrema dreta, els de Podem, els nacionalistes d'aquí, d'allà, de més enllà, el candidat a president que sap que no ho serà i que podria fer un discurs de cap de l'oposició, i el que no és candidat que sap que si no hi ha un transfugisme històric, dilluns serà el nou candidat proposat pel rei d'Espanya per ser el president. Bueno, tot això ho seguirem durant tot aquest matí i per tot arreu, perquè a Madrid tenim una gentada de por. Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia.
Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
Roger Perciba, bon dia.
Bon dia.
També m'ha enviat de reforç Jordi de Planera de Madrid. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Però mentre al matí estarem pendents de tots els angles previs al debat que comença avui a Madrid al migdia per continuar la tarda i demà al matí, també posarem aquest matí la mirada al Parlament de Catalunya, dalt i baix, hemicicle i passadissos, tot i que, òbviament, el que passa al Parlament té avui una força molt inferior al que passarà a Madrid, al Congrés dels Diputats. Ara bé, això no vol dir que ho ignorem, ans al contrari, ho seguirem des del Parlament de Catalunya, l'Adrià Santasusagna, bon dia, Adrià.
Bon dia.
I també serà, com és habitual, també la Laia Colomer. Bon dia, Laia.
Bon dia.
Tot comentat des de l'estudi per Ot Bou, Toni Aire, Isabel García Pagán, Joan López Alegre i Mònica Hernández, la futbolització de la política, el carrusel polític, avui al Món a RAC1. Són les 8:02 minuts, benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va fer la terra aquest dimarts. Dimarts 26 de setembre del 2023.
I avui no s'esperen canvis pel que fa al temps. Tornarà a ser un dia de sol amb un matí fresc i un migdia de calor.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha complicat molt la circulació a l'A2 amb dues incidències en trams complicats. Una avaria que talla un carril en sentit Lleida, Sant Feliu de Llobregat, i hi ha 4 quilòmetres des de Cornellà, i un accident també per la zona de Sant Feliu, però en sentit est, que ha complicat tot el tram habitual des de Sant Andreu de la Barca. Hi ha més d'11 quilòmetres de congestió. També parlem avui d'una altra incidència, en aquest cas a la C58, a la sortida del Nus de la Trinitat en sentit nord, que complica també especialment tot el tram de la Ronda Litoral des del Nus del Besòs fins al Nus de la Trinitat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'agenda política d'aquest dimarts arriba carregadíssima. Avui tenim dues cites clau, ara us explicàvem, una al Congrés dels Diputats a Madrid, una altra al Parlament de Catalunya. A Madrid ja arrenca el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo i a Barcelona el president aragonès dona el tret de sortida al debat de política general. Anem a pams, comencem pel Congrés, perquè com dèiem, aquest migdia, a les 12 en punt, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta la primera sessió del debat d'investidura per intentar ser president del govern d'Espanya. En principi, si no hi ha una sorpresa majúscula, no ho aconseguirà. Li falten 4 vots per arribar a la majoria i, per tant, l'única opció que té Núñez Feijóo a hores d'ara és que alguns diputats del PSOE es canvien la jaqueta i li donin suport, un escenari que a hores d'ara descarta tothom. El rei Felip VI va encarregar el líder del PP que formés govern ara fa 35 dies, però en tot aquest temps no ha aconseguit sumar cap vot extra. Avui, doncs, té exactament els mateixos que fa un mes, 172. Tot i les converses amb Junts per Catalunya i els diversos intents de negociació amb el PNB, els populars no han pogut esgarrapar els 4 vots que necessiten per superar el llindar de la majoria absoluta. Per això, avui Núñez Feijóo traurà ferro o la derrota al Congrés, ho vendrà com una renúncia personal per no haver volgut cedir als xantatges, diu, dels nacionalistes. De fet, aquest matí, fent un cop d'ull als diaris, es poden pescar molts detalls de com serà el discurs del líder del PP. S'espera que duri al voltant d'una hora i mitja. Oi, una hora i mitja d'unidor. I tindrà dos grans blocs. El primer, La Vanguardia, explica que Feijóo començarà a exposar els fonaments del seu hipotètic govern i desgranarà una bateria de mesures socials i mesures econòmiques que impulsarà si és president. Per exemple, proposarà una rebaixa de l'IRPF per compensar la inflació, o també la reducció de l'IVA dels aliments bàsics, estem parlant de la carn o el peix. També defensarà un nou sistema d'anomenament dels jutges del Consell General del Poder Judicial, que el PP, per cert, té bloquejats des de fa 5 anys, o la reducció del nombre de ministeris, que passarien dels 22 que hi ha en l'actualitat a només 15, és a dir, 7 menys. I després d'aquest primer bloc arribarà el segon, el que acumularà el gruix de l'artilleria política. Núñez Feijóo carregarà contra l'amnistia i censurarà l'acostament del PSOE a l'independentisme. Però no es quedarà aquí, perquè llegim aquest matí al diari ABC que també proposarà endurir la resposta judicial en cas que la Generalitat intenti organitzar un altre referèndum. Com ho faria? Doncs d'entrada creant un nou delicte que s'anomenaria deslleialtat institucional i que serviria per castigar qualsevol govern autonòmic que aposti per una via unilateral. A més, Núñez Feijóo vol desmuntar les reformes legals que el PSOE ha pactat amb Esquerra Republicana aquesta legislatura. Per tant, vol carregar-se els retocs que van servir per atenuar el delicte de malversació i recuperar el delicte de sedició. El discurs d'avui al Congrés probablement no s'assemblarà gens als que Núñez Feijóo va llegir quan defensava la seva candidatura a la presidència de la Xunta de Galícia. Atenció! És que de bo, la política és tan flonja a vegades que dius, noi, mira, avui el diari El País recupera alguna de les propostes que Núñez Feijóo va posar damunt de la taula a les seves intervencions als debats d'investidura al Parlament de Galícia. Oi, qui l'ha vist i qui el veu? Per exemple, any 2009, si estem parlant de fa 14 anys, Núñez Feijóo reclamava la creació d'una policia pròpia, autonòmica per Galícia, i també proposava reformar l'Estatut gallec seguint l'estela del de Catalunya. 2009. 2012, és a dir, fa 11 anys, reivindicava la lluita per l'autogovern i exigia a Madrid el traspàs de noves competències. I el 2016, és a dir, fa 7 anys, com definia Galícia Alberto Núñez Feijóo? Com definia el 2016 Galícia Alberto Núñez Feijóo i que avui ens destapa el país? Una nacionalitat viva i activa. Hemeroteca al marge, avui, si això ho sap, quan llegeixi aquesta pàgina del País avui, Díaz Ayuso li agafa una gretera, Hemeroteca al marge, el discurs d'avui de Feijóo l'està preparant des de fa 5 setmanes amb l'ajuda del seu equip més proper, però també d'altres veus importants a l'interior del PP. El Mundo explica qui ha ficat cullerada, entre d'altres el director de la Fundació FAES, Javier Zarzalejos, la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, o Marta Domínguez, directora del Gabinet del Líder Popular. De fet, l'objectiu del candidat és articular un discurs que representi a tota la dreta. Núñez Feijóo sap que el d'avui és un moment clau per reforçar el conjunt del seu lideratge i per això vol repetir la imatge d'unitat al seu voltant que es va veure diumenge a la manifestació que el Partit Popular va organitzar contra l'amnistia a Madrid. Aquell dia hi havia gairebé tots els presidents autonòmics del PP i avui tornaran a Madrid per exhibir el seu suport a Núñez Feijóo. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo, encara avui el dia més important des que dirigeix el Partit Popular. Important per la imatge de cara enfora i important per evitar que li tremoli la cadira. Fonts del PP apunten que el seu discurs tindrà dos grans blocs. D'entrada, proposarà totes les línies mestres del seu hipotètic govern i després deixarà clars quins són els seus límits, és a dir, què no farà mai per arribar a la Moncloa. Aquí, evidentment, és on traurà l'artilleria per disparar tort i a dret contra Sánchez i contra una possible amnistia. És aquí, per tant, com deia Cuca Gamarra, on el PP intentará tocar el moll de l'os d'alguns socialistes.
Feijóo va a apelar de manera directa a la conciencia de los dirigentes de las diferentes sensibilidades políticas, que deberían pensar si lo que prefieren es un presidente firme y sólido, pero dialogante y fiable, a uno sumiso que ya ha demostrado que es capaz de engañar a todo el mundo.
A Feijóo, per cert, avui l'acompanyaran pràcticament tots els presidents autonòmics del PP. Anirà de bracet, per exemple, a Isabel Díaz Ayuso.
Però més enllà del discurs de Núñez Feijóo, una de les grans incògnites d'aquest matí és qui triarà el PSOE per contestar el candidat del PP. Home, diria, home, hauria de ser probablement Pedro Sánchez, no? Doncs a hores d'ara el PSOE no ho ha aclarit si ho serà o no. i si ho delegarà el portaveu del grup socialista, que és Patxi López. Tot i això, Forç de la Moncloa explica a diversos diaris que no es desaprofitarà cap oportunitat d'intervenir. Segons l'ABC, l'objectiu del PSOE serà que l'amnistia no monopolitzi el debat i per això volen centrar el seu discurs en recriminar al PP la manca d'un programa electoral de debò i la pèrdua de temps que, al seu parer, han representat aquests últims dos mesos per la política espanyola. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí que és inconcebible en política una pèrdua de temps com aquests dos mesos i que, per tapar-ho, van muntar la concentració de diumenge al centre de Madrid. Isabel Rodríguez, la ministra portaveu, ho diu així.
Donde la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a esa investidura, es decir, más de 175 escaños, porque a la mayoría social de España la escuchamos con mucha rotundidad en las urnas el pasado 23 de julio.
El PSOE també suma, deixant clar que activaran tota la maquinària de negociació tan bon punt Felip VI encarregui la investidura de Pedro Sánchez. I el seu entorn, de fet, ha explicat a RAC1 que es planteja fer un acte per solemnitzar aquesta negociació que s'ha de fer amb l'independentisme i amb tota l'esquerra que té diputats al Congrés.
Encara no sabem si avui parlarà, però ahir Pedro Sánchez ja marcava distàncies amb el PP i presumia d'entesa amb els partits nacionalistes independentistes. Pedro Sánchez en posava d'exemple l'oficialitat del català, del basc i del gallec.
Proteger una lengua és també una decisió política, al igual que lo és censurarla o cercenarla. Hay, bueno, pues quien tiene la tentación de caricaturizar este esfuerzo. Incluso quien inventa batallas y conflictos allí donde solo hay normalidad democrática. Como en tantas otras conquistas y avances, el tiempo acabará dando la razón al progreso y a la convivencia.
Però avui encara no sabem si Núñez Feijóo se'n surt o no. Com és previsible, se'n torna cap a casa amb les mans buides. El debat s'allargarà ben bé fins divendres. També des de Madrid fem un repàs a l'agenda de les pròximes hores amb en Roger Perciba.
Sí, avui tot el protagonisme és pel candidat Feijóo, que exposarà el seu programa de govern i demanarà la confiança de la cambra, i no té límit de temps per fer-ho. Quan Feijóo acabi, intervindran els representants dels diferents partits, de major a menor. Cada grup disposarà de 30 minuts i Feijóo els podrà contestar d'un en un o de manera conjunta. La primera votació arriba demà, també a migdia. Feijóo necessita majoria absoluta, 176 vots. És una votació llarga perquè es fa de viva veu, cridant els diputats per ordre alfabètic. Aquesta primera votació posa en marxa el famós compte enrere de dos mesos per investir president, però Feijóo, si com es preveu demà no se'n surt, té una segona oportunitat divendres, on només necessita majoria simple, més sis que nos. Si també fracassa, nova ronda de consultes del rei i nou candidat, que seria Pedro Sánchez. Per cert, el compte enrere iniciat el dia 27 de setembre no s'atura, tot i que el candidat sigui Sánchez. Continua corrent i si el 27 de novembre no hi ha president, es dissolen les Corts i es convoquen eleccions.
Doncs bé, les forces independentistes es miren l'intent d'investidura d'avui amb molta distància. Esquerra Republicana, Junts, Bildu i el PNB coincideixen a qualificar el debat de pèrdua de temps i esperen passar pàgina ràpid per accelerar les negociacions amb el PSOE i Pedro Sánchez. Des de Madrid també, l'enviat especial de RAC1, Jordi de Planell.
Sí, tots els partits sobiranistes fan servir el mateix qualificatiu per definir el debat d'avui. Parlen d'investidura fake i esperen treure-se-la de sobre ben ràpid per centrar-se en la negociació amb el PSOE, amb qui tots admeten contactes. Ara bé, uns i altres no encaren el tràmit d'avui de la mateixa manera. Esquerra ho veu com el primer acte de la investidura de Pedro Sánchez i Gabriel Rufián aprofitarà la seva intervenció a la tribuna per tornar a enumerar les condicions dels republicans per votar el candidat del PSOE. Junts, en canvi, no li dona cap mena de transcendència i per això el discurs de Míriam Nogueras anirà enfocat a destacar la inutilitat del debat. Bildu, amb Merche Aizpurua a la tribuna, i el PNB, amb Aitor Esteban, optaran per la mateixa estratègia. És més, entenen que Feijóo ja actua com a cap de l'oposició i creuen que hauria hagut de renunciar a la investidura després de constatar que els números no li quadren per enlloc.
I, com ara dèiem divendres, un cop fracassi previsiblement la segona votació de l'investidura Alberto Núñez Feijóo, serà el torn de Pedro Sánchez per intentar tirar endavant la seva, i per això són imprescindibles tant els vots d'Esquerra com els de Junts per Catalunya. En quin punt estan les negociacions entre aquests dos partits i el PSOE? Doncs bé, segons Esquerra, molt avançades. Els d'Oriol Junqueras han admès obertament per primer cop que ja s'estan intercanviant documents sobre l'amnistia amb el govern d'Espanya. Ho reconeixia la portaveu del partit, Raquel Sans.
Corren documents i comencem ja, podríem dir, en la fase més tècnica d'aquesta part de l'amnistia.
Ara bé, des de Sumar avisen Esquerra i Junts que si volen que l'amnistia arribi a bon port, s'oblidin d'exigir el referèndum, almenys de moment. Ho deia el portaveu del partit, Ernest Urtasun, en una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1.
De cara a la investidura, el que estem negociant i posant damunt de la taula com a, de forma prioritària és la qüestió de l'amnistia. Després, evidentment, entenem perfectament que cadascú expressi les seves posicions de màxims i que Junts i Esquerra Republicana segueixin reclamant el referèndum. Òbviament, estem en el seu dret de fer-ho, però nosaltres en aquest moment el que estem negociant, tothom ho sap, és un marc d'amnistia, que és el que és prioritari de cara a l'investidura.
És la resposta de Sumar al president aragonès, que la setmana passada ja va reclamar que el referèndum s'inclogui en les negociacions. Per cert, encara sobre Sumar, la tensió dins de l'espai polític de Yolanda Díez es podria tornar a fer evident avui al Congrés dels Diputats. El País avança aquest matí que Podem ha reclamat intervenir pel seu compte al debat al marge de la resta del grup. Els morats denuncien que se'ls intenta invisibilitzar i per això exigeixen disposar almenys d'una de les intervencions que toquen a Sumar. De moment, la direcció del grup no n'ha dit ni asa ni bèstia. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Estefania Molina.
Feijó fracassarà per la ferida de l'1 d'octubre. I és que el candidat del PP s'aboca a una investidura fallida pel monstre de la intransigència territorial que la dreta espanyola porta alimentant des de fa massa anys. L'evidència és que ja ni el PNB pot entrar en l'equació d'un Partit Popular amb Vox després que l'ultradreta llancés el pinganillo a l'escó de Pedro Sánchez i Borja Semper fos increpat per dir unes paraules en euskera. I això no és una anècdota, només denota el gir brutal que la dreta espanyola ha fet en menys de 30 anys, des d'aquell Aznar que pactava amb Convergència i els nacionalistes bascos, fins a un Feijó ara aïllat al Congrés, tot i ser probablement el líder més regionalista del seu partit en anys. I el detonant de tot això va ser l'1 d'octubre. La dreta va entrar en un procés revisionista autoculpabilitzant, del qual van sorgir-ne dos competidors amb visions cada cop més beligerants sobre la visió d'Espanya, Ciutadans i Vox. I com que no s'han pogut refer, Feijó assisteix ara a una investidura fallida perquè el monstre territorial els ha devorat.
Gràcies, Estefania. El d'avui serà el primer ple en què les llengües cooficials seran legals, tant el català com el gallec i el basc. Ara bé, PNB i Bildu continuaran utilitzant el castellà en les seves intervencions a la cambra, a diferència de Junts per Catalunya i Esquerra, que ja van anunciar que s'expressarien sempre en català, i del diputat del BNG, que ho farà sempre en gallec. Els dos partits bascos han decidit compaginar el castellà amb l'euskera. El motiu que donen és que per algú castellano parlant és impossible d'entendre l'euskera si no se'n té cap coneixement. Per això adequaran la llengua al contingut de la intervenció. Pel que fa al PSOE i Sumar, permetran als seus diputats expressar-se en basc, català o gallec sense problema. En canvi, els de PP i Vox optaran, en principi, per parlar sempre en castellà. Per cert, que avui l'ABC recorda que el Tribunal Constitucional va resoldre l'any 2010 que les llengües cooficials no tenen cabuda al Congrés, ho va dir en la sentència sobre l'Estatut de Catalunya. Textualment deixava clar que els òrgans constitucionals de naturalesa exclusivament estatal no hi pot haver cooficialitat idiomàtica, sinó que ha de prevaldre la llengua comú, és a dir, el castellà. Això podria suposar un problema si, per exemple, PP o Vox portessin als tribunals la llei que han aprovat el PSOE i els seus socis per parlar català, basc i gallec al Congrés. I més enllà de l'amnistia i el català al Congrés, avui el Confidencial explica que després d'haver facilitat el grup propi a Junts per Catalunya i Esquerra, ara la mesa del Congrés ha autoritzat per primera vegada la possibilitat de cedir assessors entre partits. És a dir, ara qualsevol grup podrà transferir un altre la possibilitat de contractar aquests assessors, tot i que per llei es reparteixen en funció de la representació parlamentària. I mentre a Madrid es faci el debat d'investidura, quan són les 8 i 18 minuts, a Catalunya estarem molt pendents del debat de política general que es fa al Parlament. Començarà d'aquí a menys de 2 hores, a les 10 del matí, i obrirà oficialment el curs polític català. Pel que sabem a aquesta hora, el president Pere Aragonès reclamarà un canvi de paradigma en la situació política de Catalunya. Vol donar per tancat i per fet el debat de l'amnistia i reobrir la carpeta del referèndum. A banda del discurs polític, el president Aragonès també farà diferents anuncis. Un d'ells serà el canvi en el xec escolar, que passarà de 100 a 70 euros, però que s'estendrà també a secundària. Té més detalls de tot plegat l'Adrià Santasusagna.
El discurs d'Aragonès durarà 2 hores i estarà organitzat en 3 blocs. El primer centrat en fer balanç de l'obra de govern, que consideren complert al voltant d'un 60%. El segon estarà dedicat a fer propostes de futur per millorar el dia a dia dels ciutadans. Un exemple és el xec escolar de 70 euros, ampliat a secundària, i que arribarà a gairebé 800.000 alumnes, 330.000 més que actualment. I el tercer bloc pivotarà al voltant del conflicte polític. Aragonès reclamarà l'amnistia, però la donarà per feta i acordada, a falta de tancar els serrells. El president vol que s'obri s'obri una nova fase centrada en parlar del referèndum com l'eina imprescindible per resoldre el conflicte i demanarà valentia al PSOE per parlar de l'autodeterminació al llarg de tota la legislatura espanyola. Aragonès també enviarà un missatge a Alberto Núñez Feijóo, que farà demà el seu debat d'investidura, però no li vol dedicar massa temps, tot per donar importància al debat de política general i evitar que el que passi a Madrid eclipsi el que passi al Parlament de Catalunya.
L'amnistia centrarà bona part del debat, segur, però no serà l'únic tema. L'oposició també vol incidir en altres qüestions, per exemple l'habitatge o, tal com es vam avançar aquí a RAC1, l'accés dels infants a la pornografia. Laia Colomer.
Sí, és el cas, per exemple, del PSC, que presentarà propostes de resolució sobre l'accés a l'habitatge, el reforç de l'atenció primària o la millora de la formació professional. Els socialistes també proposaran limitar l'ús del telèfon mòbil a les aules per dificultar que els infants tinguin accés a la pornografia. Els comuns presentaran una proposta perquè s'introdueixi l'educació sexoafectiva ja als cursos d'infantils i Esquerra plantejarà la creació d'un sistema per atendre les víctimes d'abusos infantils en l'edat adulta. Els republicans i també Junts exigiran eixugar el dèficit fiscal i el traspàs de Rodalies, tot plegat en un debat de política general que no s'escaparà pas del context polític i les negociacions per la investidura espanyola. Diversos partits presentaran propostes de resolució sobre l'amnistia, algunes fins i tot podrien tirar endavant amb els vots a favor tant dels partits independentistes com també del PSC i els comuns. Això sí, caldrà esperar fins a finals de setmana per saber-ho.
De tot plegat, escoltem en el comentari qui posa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Oriols.
El Parlament començarà avui el curs polític amb l'ull posat a Madrid. La investidura de Feijóo, malgrat que sigui fallida, acapararà tota l'atenció. I el discurs del president aragonès corre el risc de ser només una resposta al que passi al Congrés dels Diputats. La seva dificultat i la del govern sencer no és només trobar socis estables, sinó també exhibir una agenda pròpia i capacitat de marcar el debat públic. L'any passat ho va intentar amb l'acord de claredat, però el govern va saltar pels aires. Enguany optarà per apel·lar Pedro Sánchez i instar-lo a resoldre de forma definitiva el conflicte aprofitant la conjuntura política. I és que el resultat de les eleccions espanyoles, malgrat la davallada d'Esquerra, han donat aire a Pere Aragonès. Amb Pedro Sánchez pendent dels vots dels republicans a Madrid, el PSC no li reclamarà eleccions a Catalunya i fins i tot pot tornar a ser el seu soci pels pressupostos del 2024. D'aquesta manera, el president assoliria l'objectiu d'acabar el mandat. Altra cosa serà el balanç dels resultats, que està per veure.
8 i 22 minuts, l'Associació Advocats Cristians ha decidit recórrer la decisió de la justícia d'arxivar el polèmic gag de la Mare de Déu del Rocío del programa Està Passant, de TV3.
Llevo 200 años. Sí. 200! Ni Dios ni yo, 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda.
Ai, Déu meu, no sé què dir per no cagar-la. Estic pensant tota l'estona.
Jo és que fa estona...
Estem en un, ja... camp, en un camp de mines, tio.
Ja, a casa luego. Guapo. Eh?
No,
senyora.
No està el guió,
no està el guió,
Mare de Déu,
no
que, tira, està... que tira els trastos al presentador.
Això no, no estàs con el semàfor en verde?
No,
que estàs més madurito, però jo no les coses...
Ja. Això passava a TV3, aquest polèmic gag del Rocío. Doncs bé, l'Associació Advocats Cristians, com en explicàvem aquí al Món a RAC1, ha decidit recórrer la decisió, ho han anunciat fa uns minuts a Twitter. Aquesta fundació considera que la resolució del jutge és un atac completament inacceptable i a la piulada també asseguren que no tot s'hi val contra els cristians. De fet, la seva presidenta, Polònia Castellanos, també ha escrit a Twitter: amnistia total para romper España y para arremeter contra los católicos. Tot plegat després que el jutge hagi determinat que no cal continuar investigant el cas i l'hagi arxivat. Segons el magistrat, es tracta d'un gag evidentment satíric que es fa dins d'un marc estrictament humorístic i que està emparat per la llibertat d'expressió. Per tant, els investigats, que són els presentadors del programa, Toni Soler i Jair Domínguez, i l'actriu que interpretava la Mare del Dol Rocío, Judit Martín, finalment, i com ha de ser, no hauran d'anar a declarar a Mar Poyato.
El jutge entén que el gag de la Verge del Rocío pot haver ofès i incomodat col·lectius i persones, però diu que això no és delicte.
No ha habido ninguna perturbación en la libertad religiosa de los que profesan la religión católica como consecuencia de estos hechos.
hechos. No ha impedido, por ejemplo, la celebración de actos de culto. La emisión del gag no supone, ni ha supuesto en ningún caso, una incitación al odio a las personas católicas. Simplemente se ha hecho broma sobre algunos aspectos de sus creencias.
I l'emmarca en un context humorístic que no va més enllà de la broma.
El gag era eminentemente satírico y tenía una intención claramente humorística. Bromeaban sobre cuestiones que están presentes en el debate público. Se bromeaba sobre la opulencia de la imaginería católica en plena Semana Santa o sobre los límites del humor en relación con el fenómeno religioso.
Després de conèixer la notícia, el director del programa i un dels tres acusats, Toni Soler, ha demanat al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, un dels més crítics amb el gag, que demani perdó per dir que l'esquetx era una ofensa per al poble d'Andalusia. Aquest matí parlem amb ell, amb el Toni Soler, aquí al Món a RAC1. Per cert, un dels últims tuits d'Advocats Cristians, que és aquesta associació que recorrerà la decisió de la justícia, diu així: da me gusta, o sigui, a Twitter, da me gusta a la cruz de la valle, del Valle de los Caídos. Sí, repetim, da me gusta a la cruz del Valle de los Caídos i una foto del mausoleu franquista. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Miquel Bonet.
Hauria sigut ben injust que per un gag realment divertit que surt de la factoria Toni Soler s'hagués acabat en condemna. Però les dades ens diuen que en més de 25 anys del Codi Penal vigent, la pràctica totalitat de causes pel delicte d'escarni dels sentiments religiosos han acabat arxivades. I no és perquè el redactat de la llei no ho permeti. De fet, seria molt fàcil obtenir sentències condemnatòries tal com està escrita, però els jutges, per vergonya torera, se'n renten les mans. En el fons, com en el cas de l'abolida sedició, l'article 525 és una altra resta inquisitorial de la justícia espanyola, que ja n'hauria d'existir i només serveix perquè organitzacions d'ultradreta com Advocats Cristians es facin propaganda de baix cost. Curiosament, el destí ha volgut que la notícia de l'arxivament de la denúncia coincideixi amb el cas esgarrifós del capellà violador de Màlaga. És d'esperar que ara el president de la Junta d'Andalusia munti un cristo tan gros com quan va sentir la necessitat de defensar la Virgen del Rocío dels pèrfids catalans.
Doncs precisament ara en parlava el Miquel Bonet. La policia ha detingut un capellà a Màlaga per sedar i agredir sexualment diverses dones. L'home, de 34 anys, aprofitava els viatges amb grups d'amics per atacar les víctimes, les deixava inconscients i les gravava. Ha passat a Vélez, almenys hi ha 5 víctimes properes al seu cercle d'amistats i no es descarta que n'hi hagi més. A totes les agredia sexualment després de drogar-les. La situació es va anar repetint diversos anys, també a Madrid i a Còrdoba. L'home ja és a la presó i la diòcesi de Màlaga ha fet un comunicat en què lamenta profundament el dany provocat. Això mentre creixen els delictes sexuals protagonitzats per menors. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, l'any passat es van condemnar 500 nois menors de 18 anys com a autors de més de 600 agressions i abusos. Això és un 14% més de menors condemnats per aquest tipus de delictes que l'any anterior. En canvi, d'adults en van condemnar 3.000, una xifra, si fa o no fa, com les del 2021. I a Cantàbria, la policia està investigant si, a banda del xat escolar en què es compartia contingut pedòfil i violent entre alumnes de quart d'ESO, ara també n'hi hauria un altre en paral·lel format, atenció, per un centenar d'adults, on també hi havia alguns alumnes. Algunes famílies han denunciat que han amenaçat els seus fills per dir que no estaven d'acord amb el material que s'estava compartint al grup. Doncs bé, per combatre el mal ús que els adolescents facin del mòbil, atenció a aquesta iniciativa de Tolosa, al País Basc. Famílies, centres educatius, comerços i l'Ajuntament de Tolosa s'han organitzat per allunyar els menors del telèfon mòbil. Segons llegim a La Vanguardia, els comerços de la localitat anuncien a l'aparador que el seu telèfon està disponible en cas d'urgència. Tot plegat neix de la iniciativa d'un grup de pares i mares que han organitzat xerrades. Han difós un decàleg d'un responsable de pantalles i també han aconseguit implantar a les tres escoles del municipi un compromís que els pares poden signar per no comprar el primer mòbil dels seus fills durant un període consensuat. Aquestes famílies asseguren que no estaran en contra del mòbil, sinó que només els preocupa que se'n faci un mal ús. Aquí a Catalunya avui ens ha cridat l'atenció la dada que publica l'Ara. Els Mossos vigilen 77 maltractadors i les seves víctimes amb pulseres telemàtiques. El diari també destaca que de gener a març a Catalunya s'han demanat 1.400 ordres d'allunyament i els jutjats han autoritzat gairebé 700, la meitat, i que els 6 primers mesos de l'any s'han atès vora 8.000 víctimes de violència masclista i que s'han presentat gairebé 8.000 denúncies. Per cert, que el director i productor de cinema porno, conegut com Torbe, podria esquivar la presó per gravar i difondre un vídeo amb una menor. La defensa de l'acusat ha pactat amb la fiscalia una condemna de 2 anys i una multa de 65.000 euros. Ha reconegut haver enregistrat i enviat les imatges de pornografia infantil dos cops i així ha pogut reduir la pena de 8 anys que li demanava la Fiscalia. I el País Valencià posen en el punt de mira la prostitució. El PP i el Partit Socialista del País Valencià s'han posat d'acord per multar les persones que vagin a prostíbuls o que aturin prostitutes a les carreteres. La proposta és dels socialistes, però l'Espanyol avança que el PP hi votarà a favor. Uns i altres reconeixen obertament que aquest només és un primer pas cap a l'objectiu final, que és acabar abolint la prostitució. Per això, de moment, sancionaran amb fins a 30.000 euros els clients dels prostíbuls i amb un màxim de 15.000 euros a tots aquells que paguin per tenir sexe a la carretera. Pràcticament 8:45 del matí. Atenció, perquè el Real Madrid torna a la càrrega contra els àrbitres i aquest cop puja encara més el to. A través de la televisió oficial del club acusa la Federació Espanyola de Futbol de premiar els àrbitres que perjudiquen el seu equip. Els assenyalats en aquesta ocasió, en aquesta croada, són els àrbitres del derbi d'abans d'ahir contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitana, que va acabar amb derrota 3-1 dels d'Ancelotti. Són Javier Alberola Rojas i Guillermo Cuadra Fernández Alvar. Són els dos assenyalats.
Esta es la hoja de servicios de Alberola Rojas, el árbitro de ayer en el derbi que perjudicó, como decimos, y de qué manera al Real Madrid. Una hoja de servicios por la cual, además, seguramente el colegiado sea premiado.
¿Quién es aquest full de serveis? El Real Madrid es queixa d'una falta a Jude Bellingham previ al primer gol de l'Atlètic de Madrid, un fora de joc que invalida un gol i una possible targeta vermella que l'àrbitre suposadament escruspeix. Després d'enumerar-ho tot, s'insisteix en la idea de premiar els àrbitres per anar en contra del Real Madrid.
Ya veréis, como lejos de ir a la nevera, Alberola Rojas es premiado.
Mare meva. Però la cosa no s'acaba aquí. Després d'haver un quart d'hora de queixes en què Real Madrid Televisió conclou que amb aquests arbitratges el més normal és que últimament el club blanc hagi guanyat més Champions que no pas lligues. I per acabar-ho d'adobar, com ja és habitual, ahir ja va començar la pressió contra els àrbitres que demà xiularan el pròxim partit del Real Madrid, que és contra les Palmes a les 7 de la tarda. Són 4 minuts de reportatge on fan inventari dels suposats errors en què els àrbitres designats han perjudicat el Real Madrid els darrers anys.
José Luis Munuera Montero en el campo y Pablo González Fuertes en el VAR serán los dos colegiados que arbitrarán el partido entre el Real Madrid y Las Palmas. Dos colegiados que ya cuentan con su particular historial de decisiones que perjudicaron al Real Madrid. Sobre todo el primero de ellos, Munuera Montero. El colegiado andaluz
sobre... fue protagonista la temporada pasada. Es increíble, sobre el Real Madrid ahí va a hablar Javier Tebas, el presidente de la Liga, en una entrevista a Movistar amb el Juanma Castaño. Entre altres coses, va obrir la carpeta de Kylian Mbappé quan encara falta un any perquè s'obri el mercat d'estiu. Diu Tebas que és molt probable que el francès jugui al Bernabéu la temporada que ve.
Convencido no, pero que es un destino para él seguro, ¿no?
¿En qué porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada?
Bah, yo creo que sabe, el año que viene estará más de un 70 o un 80%.
A banda, Javier Tebas ha assegurat que no s'entendrà mai amb Florentino Pérez i que això no canviarà i que, per tant, dona per impossible arribar a cap entesa.
Sí, però la pregunta és si hi ha alguna possibilitat de reconciliar...
No, perquè no perquè és un tema cultural diferent. És com si dius, oye, ¿hay alguna possibilitat que me regales tu casa? ¿Verdad que no?
No.
Pues entonces estamos en lo mismo. No hay posibilidad de acuerdo con aceptar por parte de mí y de la mayoría de los clubes de la Liga Española que los grandes clubes son los que tienen que marcar el destino, el futuro, el reparto del dinero...
I atenció amb aquesta frase que va deixar anar. Javier Tebas assegura que la situació de les futbolistes de la selecció espanyola de futbol no és masclisme.
A mi l'expressió machisme no me gusta utilizarla, ¿no? Yo creo que está muy manipulada políticamente. Yo lo que creo que había un problema de falta de respeto a la mujer, de dignidad a la mujer y también a algunos hombres.
Eso es machismo.
Yo creo que el machismo tiene una connotación de más bruta, podríamos llamar.
Ai, senyor. I per cert, tot això el dia que comença la setena jornada de Lliga, és una jornada intersetmanal. Avui juga el Barça, al camp del Mallorca, a 9:45 de la nit, en directe a RAC1, una hora abans, com sempre, amb el Pou i companyia, i a Dazón la Liga, que el vulgui veure per la tele, i si el veieu per la tele també podreu sincronitzar l'àudio a través de l'app de RAC1. I a tot això avui llegim a diversos mitjans que alguns aficionats s'han queixat que els van robar la moto a l'últim partit contra el Celta de Montjuïc, dissabte passat. Els que pugen amb aquest mitjà de transport fins a l'estadi olímpic i els companys estan obligats a deixar la moto a un quart d'hora caminant de l'estadi, en una zona que es veu que és molt poc il·luminada. Per això els afectats demanen més vigilància i denuncien la passivitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona. I l'Audiència de Barcelona confirma l'absolució de Sandro Rosell per delicte fiscal. És la cinquena causa que l'expresident del Barça guanya i, com explica avui el Manel Pérez de La Vanguardia, una de les que Sandro Rosell considera part de l'Operació Catalunya. En aquest cas concret, l'Agència Tributària i l'Advocacia de l'Estat l'havien acusat d'un suposat delicte fiscal comès l'any 2012 quan va declarar uns ingressos de 200.000 euros a través d'una societat. Finalment, l'han absolt i ara a Sandro Rosell li queden dos casos judicials oberts. El del trasplantament de fetge d'Erika Vidal i el dels pagaments del Barça a l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. Avui, per cert, també comença el judici pel cas d'espionatge industrial que va denunciar Jaume Roures, el soci fundador de Mediapro. Sandro Rosell també hi declara, però en aquest cas com a testimoni, igual que Jaume Roures. El cas es remunta a l'any 2009, quan Robert Cama, un informàtic de Mediapro, va desviar 11.000 correus escrits de Jaume Roures a l'empresa de Sandro Rosell. En el seu moment, Roures va acusar Rosell de ser l'instigador de l'espionatge. Però el nom va caure de l'acusació el 2020 per falta de proves i avui Roures només ha de declarar com a testimoni. 8 i 34 minuts, Spotify comença a doblar alguns dels seus podcasts al castellà amb intel·ligència artificial i diríem que amb poca fortuna.
La versión original de este episodio fue grabada en inglés. Las traducciones de voz se generan de forma artificial.
La siguiente es una conversación con Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y autor de varios libros muy aclamados y altamente influyentes, incluidos Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. También es un crítico.
Així és com la plataforma introdueix aquests primers episodis que formen part d'una prova pilot. Aquest, però, és un fragment del contingut. Atenció.
Llegó a verme cuando estaba haciendo el desayuno y traía ropa para entrenar. ¡Ay, qué lindura! Y salió, puso la música de Barbie, agarró sus pesas de 3 libras y no aguantaba, pero fue mejorando.
Bueno, hace lo mejor que puede.
No estaba en excelente estado.
¡Ay, qué lindura! La plataforma ha fet aquest primer pas de la mà de l'empresa OpenAI per doblar alguns dels seus principals podcasts en anglès. De moment només s'està provant amb alguns creadors de contingut a qui es tradueix la veu en altres idiomes. Ara bé, tot apunta que si els resultats acaben acompanyant, aquesta tècnica es podria ampliar de manera més generalitzada. Segons Spotify, aquests primers capítols doblats amb intel·ligència artificial estaran disponibles a la plataforma ja en els pròxims dies. PP i Vox continuen impulsant la seva agenda a les comunitats on toquen poder. Un dels objectius és abatre la memòria històrica i ja hi hem posat el fil a l'agulla a Cantàbria. En aquesta comunitat el PP governa en solitari amb el suport extern de Vox i els uns i els altres han acordat derogar la llei de memòria històrica que havia aprovat el govern anterior liderat pel showman Miguel Ángel Revilla. El PP i Vox es queixen, atenció, que la llei només subvenciona les entitats d'un bàndol, com si s'haguessin de subvencionar les franquistes, i denuncien que pretén adoctrinar els alumnes a les escoles. En vam parlar ahir, continuem parlant avui. A Manresa, tots els implicats en els aldarulls que hi va haver durant el cap de setmana a la ciutat són menors d'edat. Els Mossos ja tenen identificats els adolescents que dissabte van protagonitzar una baralla multitudinària amb taules i cadires volant, però de moment no hi ha detinguts. Mar Poyato.
Els implicats en la baralla de dissabte a la tarda a Manresa són joves que pertanyen a bandes que la policia ja té identificades. Ho explicava l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.
Les persones implicades són majoritàriament menors d'edat, molt joves, i ens preocupa que siguin joves escolaritzats a la ciutat, que estiguin seguint estudis.
La majoria són reincidents i, de fet, fonts policials apunten a RAC1 que alguns d'ells són els mateixos que diumenge a la nit van sabotejar diversos autobusos a l'estació. Aloy reconeix que estan preocupats.
El que no farem de cap manera, en cap cas, és llançar missatges genèrics en contra de col·lectius determinats, ni parlar que tot Manresa està en una decadència sense concretar i només per intoxicar. Tenim un problema, ho tenim clar i l'hem de resoldre.
L'Ajuntament de Manresa es personarà com a acusació popular a la causa penal oberta per aquesta baralla tumultuària.
8:35, els països de la Unió Europea aixequen el peu de l'accelerador en la lluita contra els cotxes més contaminants. Els 27 han acceptat les pressions de la indústria de l'automòbil i demanen endarrerir la posada en marxa de la llei que havia de prohibir tots els vehicles de gasoil o gasolina de cara a l'any 2035. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Els 27 deixen intacte l'objectiu de Brussel·les de descontaminar les carreteres l'any 2035, però demanen endarrerir l'entrada en vigor de la llei de reducció d'emissions de CO2. Concretament, volen que la normativa s'apliqui 2 anys més tard pels cotxes i furgonetes, és a dir, del 2025 al 2027, i fins a 4 anys, és a dir, el 2029, en el cas dels camions. Aquesta era una de les demandes de països com Alemanya, França, Itàlia o la República Txeca, amb una forta indústria automobilística. Molts ho veuen com una cessió, ja que la proposta rebaixa l'ambició inicial de la Comissió Europea, però el Consell de la Unió, que representa els 27 estats i on Espanya ostenta la presidència rotatòria, ho justifiquen per donar més temps al sector per adaptar-se a la legislació. Per exemple, falta concretar dates o els nous límits de partícules contaminants dels frens o els pneumàtics, que són altament contaminants, sobretot en els vehicles pesants. La decisió no és definitiva perquè ara cal que els 27 ho negociïn amb el Parlament Europeu, que normalment acostuma a ser inflexible en renúncies al compromís contra el canvi climàtic.
Per cert, atenció, si els pròxims dies teniu previst viatjar a Londres i aterreu a Gatwick, perquè la direcció de l'aeroport ha anunciat que aquesta setmana limitarà la seva activitat. El motiu és que el 30% del personal de la torre de control està de baixa mèdica per diversos motius, però sobretot per un: passa de Covid. A la pràctica, tot plegat suposarà que cada dia es cancel·len entre 30 i 65 vols. Parlant de Covid, el Departament de Salut comença a vacunar avui de Covid i de grip als usuaris de les residències de gent gran. Són pràcticament 60.000 persones a Catalunya les primeres a rebre les punxades d'aquest any. Ara bé, RAC1 ha pogut saber que la campanya comença amb malestar a la patronal de les residències. Es queixen que el Departament de Salut demani al personal que treballa als geriàtrics que es desplaci al CAP per vacunar-se, Eudald Martínez.
En aquesta primera fase de vacunació, el personal d'infermeria es desplaçarà fins a les residències de gent gran i als centres de persones amb discapacitat per facilitar que les dosis arribin a més usuaris. En el cas del personal treballador, però, hauran de demanar hora al CAP, com qualsevol altra persona de risc, a partir del 16 d'octubre. Una decisió que no ha agradat gens a la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual. Són declaracions a RAC1.
Això nosaltres considerem que és un error, perquè la gent es vacuna més quan facilites l'accés a les vacunes, sense tindre que demanar hora o sense tindre que fer cap gestió especial.
Per cert, que per començar oficialment aquesta campanya de vacunació, Salut ha tornat a escollir la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat. És el centre on viu la Josefa Pérez, que va ser la primera catalana a rebre la vacuna del Covid al desembre del 2020.
20 minuts i les 9 del matí, la crisi del Consell per la República s'agreuja cada dia que passa. Una trentena d'integrants de l'Assemblea de Representants carreguen contra la direcció de l'entitat, i no és una xifra menor, representen una quarta part del total. En una carta molt dura, ataquen el president Puigdemont, però sobretot el vicepresident del Consell, Toni Comín, a qui acusen de pressionar l'Assemblea i de moure's per interessos personals, tot plegat esclatat després de que Puigdemont i Comín proposessin reorganitzar el Consell i eliminar l'Assemblea de Representants. Per cert, recordareu el cas de la policia espanyola infiltrada al moviment independentista de Girona, que destapava la directa poc abans de l'estiu. Doncs bé, ara la Universitat de Girona ha denunciat l'agent que es va matricular amb un nom fals al grau d'Educació Social. El centre diu que no tenen constància de cap document judicial que ho autoritzés i entén que podria ser un delicte de falsedat en document públic. I d'aquí uns moments parlant d'un nou saló que hi haurà, un nou congrés internacional que hi haurà a Barcelona. Parlarem de la nova llei animal, entre d'altres històries, i la nova cançó de Bad Bunny.
Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Senyor, plaça de Catalunya de Barcelona.
Doncs a veure, és que estem a Girona. A veure com t'ho explico. Hauries d'agafar aquest carrer a la dreta, després el segon a l'esquerra, després... Bé, mira, que agafo el cotxe i t'hi apropo jo, que són 3 horetes de res.
Aquest 29 de setembre pots convertir-te en amo del temps si guanyes el pot especial d'Euromillones de 130 milions d'euros. Així que tindràs tant de temps que no t'importarà perdre'n una miqueta. Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolgut professional. A Obramat trobaràs una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Las inteligencias artificiales han desarrollado una superarma.
Consígala o vencerán.
¿Has localizado el arma?
Es una niña.
Del director de Rogue One.
Quien tenga a la niña ganará la guerra.
Vienen a por mí.
¿De qué lado estás?
The Creator. 29 de septiembre, solo en cines.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Alguna cosa està canviant. Quan a casa decidim posar l'aire condicionat a 27 graus. Alguna cosa està canviant. Gràcies a molts petits canvis, com estalviar en climatització, omplir del tot el rentavaixelles, fer servir bombetes LED, rehabilitar energèticament la façana del teu edifici o tenir electrodomèstics eficients. Estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Cuideo.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que tant se m'endona.
Un moment.
Què passa?
Què és això de tant se m'endona? Tant se t'en dona tu, que són 11 milions.
A veure com t'ho explico. Com que dona 11 milions i 11 premis d'un milió, doncs és el sorteig de tot això que em dona.
Però no diguis que tant se t'en dona. Per tu faràs, però per mi no és el mateix. Són 11 milions, com ho sents?
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11, que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Recordeu que d'aquí una estona començarem ja Jordi Armenteres, Arnau Mañé, Roger Perciba, Jordi de Planell, des de Madrid, des del Congrés dels Diputats, i des de Barcelona, al Parlament de Catalunya, Adrià Santasusagna, Sílvia Solanes, Laia Colomer, per parlar del debat de política general. Però mentrestant continuem els apunts aquí al món RQ, quan són 8:45 del matí. Barcelona treu un nou congrés internacional, es diu VitaFoods Europe i és el saló líder del sector dels complements nutricionals, on es mostren les innovacions, els ingredients, els productes i les tendències en el camp dels aliments funcionals. També està centrat en complements dietètics, nutrició esportiva i altres productes relacionats amb el benestar i la salut. VitaFoods Europe s'ha celebrat els últims 25 anys a Ginebra i aterrarà al recinte firal de Gran Via de Barcelona a la primavera de l'any 2025, és a dir, d'aquí un any i mig. Segons llegim el The New Barcelona Post, VitaFoods reuneix anualment més de 1.000 empreses i més de 20.000 visitants d'uns 160 països d'arreu del món. Els regants del Canal d'Urgell veuen més a prop l'esperada reforma. Al Ministeri d'Agricultura ha donat detalls sobre la inversió de 35 milions d'euros que s'hi farà a partir de l'any que ve. Això just després que s'hagi acabat la pitjor campanya de reg de la història del canal per culpa, òbviament, de la sequera. Des de Lleida, Julien Andrés.
La falta d'aigua ha posat de manifest la urgència de la modernització del canal d'Urgell, que enguany a l'abril ha tancat l'aixeta. La campanya de rec ha estat per torns prioritzant els arbres fruiters, una mesura sense precedents. Els 35 milions d'euros del Ministeri d'Agricultura es contemplen dins dels 1.200 milions que costa tota la modernització, on es construiran 44 passes. Les tres primeres podrien arribar l'any vinent als municipis de Juneda, Penelles i Castellserà. Abans, però, el projecte ha de superar les al·legacions que es puguin arribar a presentar a partir del 25 d'octubre. Una vegada resoltes, llavors sí, es podran licitar les obres que afectaran unes 55.000 hectàrees de més de 17.000 regants. La Generalitat també té redactats projectes on aportaria 138 milions.
La sequera també hauria provocat la caiguda d'un altre arbre a Barcelona. Ara, en un parc infantil del barri del Clot, va passar ahir a la tarda quan l'arbre, enorme de grans dimensions, es va desplomar en una zona verda molt propera a dues escoles del barri. Per sort, no hi va haver ni un sol ferit. Ja aquí som, al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Res, avorrida com un ostre, perquè no s'esperen grans canvis de temps, no?
Totalment, continuarà tot igual que aquests últims dies. Per tant, avui serà un dia de sol, de bandes de núvols prims, només amb algunes boires ara de bon matí, després a la tarda alguna nuvolada inofensiva en zones de muntanya. Les temperatures pugen una mica respecte a les d'ahir. Farà calor al migdia, amb màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus i encara pujaran una mica més demà i una mica més a finals de setmana. Per tant, ambient totalment estiuenc al centre del dia. Les nits, per això, continuaran sent fredes cap a les comarques interiors i al Pirineu i fresques a la línia de la costa. De fet, ara mateix tenim 10 graus a Viladrau, hi ha 13 graus a Lleida, n'hi ha 11 a Girona, 14 a Castellbisbal, 18 a Tarragona i temperatures de 18 a 20 graus a Barcelona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
11 minuts i clavem les 9 un punt del matí. Continuem els apunts aquí al Món a RAC1. Experts en dret animal denuncien que algunes empreses estan inflant el preu de les assegurances que hauran de contractar els responsables de gossos. Tot i que la nova llei de benestar animal entra en vigor aquest divendres, la mesura encara no té data perquè està pendent d'un reglament que haurà d'aprovar quan arribi el nou govern d'Espanya, Eudald.
La contractació de l'assegurança és un dels punts de la llei que de moment quedarà en un calaix, com també l'obligació de fer un curs a tots els responsables de gossos. Tot i això, la directora de la Fundació Alta Riba i experta en dret animal, Yolanda Balbuena, denuncia a RAC1 que algunes companyies ho estan aprofitant per fer negoci.
Estan una mica fent agafar por la gent, perquè a més estan posant unes quotes excessivament altes, demanant 80 i 90 euros a l'any. El preu bàsic és de 25 euros l'any.
Una acusació que neguen des del sector. N'han parlat també RAC1 els presidents dels col·legis de mediadors d'assegurances de Girona i de Tarragona, Jordi Triola i Àlex Mestre.
No s'ha produït un increment de preus amb les pòlisses de responsabilitat civil dels gossos. L'única cosa que sí que moltes companyies han estructurat que a través de la seva pòlissa de la llar es pugui treure un certificat de garantia perquè aquest gos ja estigui assegurat.
Que no tots els gossos són iguals, ni tots els gossos tenen la mateixa potencial perillositat.
Recorden, a més, que el govern estatal encara no ha concretat quin import hauran de cobrir aquestes pòlisses.
A Bolívia, Evo Morales ha anunciat que es torna a presentar a les eleccions presidencials del 2025. Evo Morales ja va presidir el país sud-americà entre el 2006 i el 2019 i ara vol tornar. Un anunci que arriba en plena guerra interna al partit, ara liderat per Luis Arce, l'actual president de Bolívia. Evo Morales acusa a Luis Arce de defenestrar el seu entorn polític i assegurat que l'estan obligant a tornar. Si Morales pot acabar presentant-se o no dependrà principalment de dos factors. El primer és si serà capaç de recuperar el lideratge intern del partit i el segon, si la justícia li permet tornar-se a presentar amb l'esquerra boliviana perquè ja ha complert el màxim de mandats, que són dos. Aquest assumpte està en mans de la Cort Internacional Interamericana de Drets Humans. En algun racó de Catalunya hi ha guardats milers i milers d'originals de la històrica editorial Bruguera. Actualment estarà en mans de Premsa Ibèrica, que va comprar el Grupo Z, que tenia Ediciones B. Ediciones B era el segell de grans dibuixants com Francisco Ibáñez, el pare de Mortadelo i Filemón, o Josep Escobar, creador de Zipizape, i tindria els exemplars en un magatzem de la Catalunya Central. Així ho explicava i aquí al Món a RAC1 l'autor del llibre Ibáñez, el mestre de la historieta, Jordi Canyissà, que picava la cresta a les administracions per no estar fent res per recuperar aquests originals.
Això mateix que dius dels originals, jo crec que si no estiguéssim parlant d'originals de TVOs, estiguéssim parlant de... Ja no dic de quadres del Picasso, però estiguéssim parlant de litografies signades d'en Miró o d'en Picasso en algun magatzem de Catalunya, jo crec que les institucions s'hi posarien per anar darrere d'això.
Tot i que els documents ara mateix són propietat de Premsa Ibèrica, que és el grup que edita diaris com El Periòdico, L'Esport o El Diari de Girona, els drets de reproducció estan en mans de l'editorial Penguin Random House. Doncs bé, 24 hores després tenim novetats i són bastant rellevants. A partir de les 11 us revelarem els nous detalls que hem descobert sobre aquests històrics originals que estan en aquests moments desapareguts. 8 minuts i les 9, aquesta nit s'han tancat les festes de la Mercè. L'Ajuntament de Barcelona calcula que més d'un milió de persones han participat en algun dels actes programats des de divendres. Han tingut molt d'èxit els concerts, que han apropat més de 365.000 espectadors, i també l'Art al carrer, que n'ha congregat 110.000. També destaca el primer espectacle nocturn amb drons, que es va fer diumenge a l'Espigó del Gas, i que van veure en directe més de 80.000 persones, i les gairebé 90.000 que aquesta nit han vist en directe el clàssic piromusical des de l'Avinguda Maria Cristina. Thank you. L'espectacle va combinar la música del Sónar per celebrar el seu 30è aniversari. Més de 1.300 quilos de pólvora, 1.300, i rajos de llum que substituïen l'icònic efecte de la font tancada, com explicàvem ahir aquí al Món a RAC1, per la sequera. Des de Montjuïc ho va seguir en Cesc Giró.
Música, petards, llum i foc perfectament sincronitzats per generar l'ambient psicodèlic del Sónar. Els més de 15.000 coets s'enfilaven fins a 200 metres d'alçada, calcant el batec dels altaveus més greus. Trenta minuts de piro musical que van fer moure l'esqueleta bona part del públic ballant els ritmes disco, house o techno d'artistes com Daft Punk, Chemical Brothers, Jeff Mills, Pat Gial, Maria Arnal o Rosalía. L'avinguda Maria Cristina era un mar constant de flaixos i pantalles de mòbil enceses. L'alcalde Jaume Collboni celebrava des del reservat institucional els 100 dies a l'Ajuntament i el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, aprofitava l'alçada per tenir l'ull clavat al públic, advertint els agents de la presència de venedors ambulants. Després del tro final, el Sónar va allargar una estona al fil musical mentre es buidava ràpidament tot l'espai.
Tot plegat mentre encara cueix la polèmica pels apunyalaments de la nit de dissabte. Tot i això, les festes de la Mercè a Barcelona s'han tancat amb menys incidents que els últims dos anys, segons els Mossos. De fet, la policia desvincula els apunyalaments de la festa i consideren que, tot i alguns aldarulls puntuals, la festa major ha estat massiva i tranquil·la, ho deia l'intendent en cap de Ciutat Vella, Víctor Martín Carbó, ahir al Món a RAC1.
Els incidents que hi ha hagut no estan vinculats a la capacitat d'espectadors que hi ha hagut en els diferents...
Ni a l'horari tampoc?
Incidents han succeït dues o tres hores després de la finalització dels mateixos. Llavors, modificar els horaris o no, per una qüestió de seguretat, jo no sé si hi ha una causa afecta.
La unitat d'investigació encara busca els responsables d'aquests apunyalaments. Per cert, a l'altra gran ciutat que aquesta setmana estava de festa major a Tarragona, una dona va quedar ferida greu durant l'últim acte de les festes de Santa Tecla. Va ser durant l'encesa de la traca final que recorre la Rambla Vella de la ciutat. Part dels petards es van despenjar i li van provocar cremades a la cara. La dona està ingressada a l'Hospital Joan 23, però no estem per la seva vida. 5 minuts i les 9, Carme Lies comparteix la seva relació amb l'Alzheimer al Festival de Sant Sebastià. L'actriu, que fa un any va anunciar que patia la malaltia, ha presentat fora de concurs Mentre siguis tu, un documental dirigit per Clàudia Pinto que narra el procés viscut des que va rebre el diagnòstic. Un retrat honest i emotiu que ha captivat el públic de Sant Sebastià. En té més detalls l'enviada especial de RAC1 al Festival de Sant Sebastià, Maria Cusó.
Carme Lies no vol deixar de ser actriu. Des que li van diagnosticar que patia Alzheimer, va tenir clar que volia ser ella fins al final. I això és precisament el que fa sota la direcció de Clàudia Pinto a Mentre siguis tu. Les dues, que ja havien treballat plegades a la distància més llarga i les conseqüències, s'enfronten al seu repte més personal i ofereixen un retrat honest i brutal de la malaltia, que va des del primer diagnòstic fins fa uns mesos. Un viatge on Lies reconnecta amb la gran dama del teatre que sempre ha estat. En parlava RAC1.
A mi m'ha fet molt de bé perquè m'ha tingut viva amb el que més estimo. Bueno, al marge dels amors, però la meva professió és una cosa que per mi és estat i és fonamental. En lloc de posar-me en el lloc d'una actriu, em poso en el meu lloc, però tinc la capacitat d'actriu que encara em neix, no? De disfrutar-ho, encara que s'estigui parlant de mi.
L'actriu també hi diu molt clar que vol una mort assistida quan deixi de ser ella mateixa. Per cert, que Pinto i Lies segueixen rodant per deixar documentat, qui sap si per una altra pel·lícula, com segueix avançant el procés.
Encara en el marc del Festival de Sant Sebastià, ahir es van poder veure les primeres imatges, 10 minuts, de Saben aquell, la esperada pel·lícula sobre Eugenio, que ha rodat el gran David Trueba.
Pues veo muy serios esta noche. ¿Que se les ha muerto alguien?
És David Verdaguer, fent d'Eugenio, i és clavada la veu, clavada. S'estrenarà l'1 de novembre i el protagonitzen David Verdaguer, que dona vida al famós humorista, i Carolina Juste en el paper de la seva dona Conxita Maria.
Eugenio és tota una icona i és per això que per a David Verdaguer va ser tot un repte enfrontar-se al personatge, sobretot perquè no en volia fer una imitació, en parlava RAC1.
No imitar, interpretar, agafar l'energia, aquesta tristesa i depressió, i a partir d'aquí la cadència, que sí que tenia els acudits com molt... Era com una partitura musical gairebé, no? Els silencis, veies que si canviava i m'equivocava i ficava una paraula davant de l'altra no funcionava igual l'acudit. És realment matemàtic, és el que feia aquest senyor.
És precisament el caràcter tessitur d'Eugenio el que va fascinar el director David Trueba.
Siempre me ha parecido que el gran secreto del ser humano es que es capaz de hacer algo para los demás sin tener en cuenta el sufrimiento que lleva adentro. Él también era un representante de esa heroicidad que consiste en atravesar tu propia vida como la atravesamos todos los demás, pero cada noche hacer reír a todos los que estaban delante, ¿no?
La pel·lícula, que arribarà a les sales l'1 de novembre, compta amb la participació de cares conegudes com Mònica Randall, Paco Plaza o Lara de Vildos, entre d'altres.
Efectivament. I atenció a això, perquè The Office tindrà una nova versió. Famosíssima comèdia que protagonitza Steve Carell tornarà 10 anys després del seu final i ho farà amb un reboot, és a dir, que es partirà de zero amb una nova història. I ho farà de la mà del creador de la sèrie original, Greg Daniels, ho ha confirmat el periodista Matt Belloni. De moment no hi ha més detalls sobre el projecte perquè els responsables estan esperant que acabi la vaga de guionistes i actors de Hollywood per fer-ho ja oficial. 2 minuts i les 9 en punt del matí, amb música, Bad Bunny ha publicat nova cançó.
Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami, ya te sigo el huevo. Ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ay, contigo me voy a fuego. Ay, baby, yo no tengo miedo.
59 minuts sense posar-se els auriculars a l'informatiu i arriba Xavi Cupido, se'ls posa ara per escoltar aquesta nova cançó que es diu Un Preview i l'ha tret aquesta matinada. El porto-riqueny ha explicat que li ha posat aquest nom perquè segurament serà l'últim tema que tregui aquest any, però serveix com un preview, és a dir, un avançament del que vindrà l'any que ve. Escoltem en el comentari que sobre aquesta cançó fa el col·laborador i tècnic també aquí a Madrid del Món RAC1, Xavi Cupido.
No, una miqueta més del mateix, no?
Són les 9 del matí. A la resta dels esports, amb Repsol, l'Espanyol va perdre 1-0 al camp del Tenerife i suma la primera derrota de la temporada. Una pífia del porter blanc i blau.